excel·lent gestora de la Universitat de Girona, i això val la pena de reconèixer-ho perquè és una d'aquelles tasques desagraïdes, etc. I bé, fa anys també que ens coneixem i que de tant en tant tenim o tinc la sort de poder-hi col·laborar en diverses qüestions normalment relacionades amb el títol d'aquesta intervenció. La Lluïsa, a part del seu interès per una perspectiva de gènere sobre la història de l'art contemporani, és una persona que s'ha dedicat a treballar l'art del segle XIX, l'art del segle XX, l'art del segle XXI, i una de les seves múltiples facetes o interessos és justament la qüestió del mediterranisme. Recordo especialment un text molt interessant sobre la pastoral de Sunyer, i les anàlisis que en fa són anàlisis que busquen també sortir dels tòpics i dels estereotips i de les etiquetes i explicar, contextualitzar els temes i fonamentalment el Mediterrani, el concepte de Mediterrani. I a l'hora de pensar en aquesta intervenció avui aquí, perquè de seguida vam pensar també en la Lluïsa perquè ens parlés de pensant en Víctor Català i pensant en la relació de Víctor Català o Caterina Albert, en aquest cas hauríem de veure si és Caterina Albert la que pinta o és Víctor Català, això té a veure amb els debats a propòsit de la figura de Víctor Català, Caterina Albert, doncs ella és autora d'obres pictòriques, i concretament una que és cesariana totalment i que és una vista de l'escala des del Pedró i que mostra l'escala però també el mar. I per tant la qüestió és el tema del Mediterrani, la construcció del Mediterrani, de la idea del Mediterrani des del punt de vista de la pintura. I aquí tenim les visions mediterrànies més enllà de l'observisme. Moltes gràcies, Lluïsa, i com vulguis.
Doncs moltíssimes gràcies, Mita, i a tots vosaltres per ser aquí, a la càtedra, per convidar-me a parlar. Em fa molta il·lusió, i amb molta il·lusió, poder parlar després d'en Pau, i estic molt contenta, perquè ho ha fet molt bé, i ara jo parlaré de les meves cosetes. El que intentem presentar és un cas concret d'un artista, ja hi arribarem, que em sembla que va molt bé per pensar això, no? Com la mediterraneïtat es pot enfocar des de diferents punts de vista. Ja hi arribarem. De moment comencem amb Eugeni d'Ors, i amb una glosa, ell va començar a publicar el Rosari el gener del 1906, i ben aviat ja publica aquesta glosa que es diu Empòrium, i per tant no parla de l'Empúries física, parla d'una òpera que es diu Empòrium, però en qualsevol cas té a veure amb el tema del que parlem aquí, i en un moment donat escriu això, diu: de vegades penso que tot el sentit ideal d'una gesta redemptora de Catalunya podria reduir-se avui a descobrir el Mediterrani, descobrir el que hi ha de Mediterrani en nosaltres i afirmar-ho de cara al món i expandir l'obra imperial entre els homes. Aquesta és la primera glosa, després n'hi havia d'altres, en la que es reivindica clarament la mediterraneïtat de la nació catalana i es proclama la necessitat de mediterraneïtzar-la també, per part de qui seria considerat el principal verbalitzador del noucentisme, l'edifici conceptual del qual, com a moviment polític i cultural regenerador, aleshores es començava a vestir. Reclamar la necessitat de descobrir el Mediterrani, descobrir, servia per Ors a diversos propòsits. Per una banda, havia de ser un element de diferenciació de la nova i jove generació del 900 respecte a la generació vuitcentista precedent, la dels modernistes, que havien tendit a buscar les seves referències culturals en els països situats al nord d'Europa, París, Regne Unit, Alemanya. De l'altra, tal com ho ha escrit Josep Morgades, i el cito, classicisme i mediterranisme remetrien a tanta coartada històrica i paisatgística, a un passat al greco-romà i a un espai al mediterrani units hipostàticament, en els quals se situaria l'origen d'unes constants culturals i caracteriològiques heretades també per la nació catalana. Finalment, i en conjunció amb el concepte també clau de civilitat, li permetia reivindicar una nova cultura urbana i metropolitana capaç d'oferir un projecte fort de civilització que es contraposés al ruralisme localista i anecdòtic que, segons ell, hauria caracteritzat en excés la producció artística del país. Com bé sabem, tots els que són aquí, seguint l'estela d'Ors, i avui aquest matí de fet n'hem parlat de tot això, d'alguna manera, de seguida, altres intel·lectuals i artistes, també noucentistes, insistirien en el caràcter renovellador i alhora legitimador d'aquesta reivindicació de la mediterraneïtat de Catalunya. Així, el crític i poeta Josep Maria Junoy proposaria des del 1910 el sorgiment del que ell va dir un nou renaixement llatí, l'escola mediterrània, d'art i poesia d'inspiració eminentment classicista. I el pintor Joaquim Torres García, per exemple, també va fer en els seus textos i obres reiterades al·lusions a la necessitat d'enllaçar l'art català amb la tradició dels pobles mediterranis. Veiem, doncs, que aquest mediterranisme que reivindicava des del noucentisme s'identificava quasi totalment amb el classicisme. De fet, van esdevenir quasi sinònims. Tal com ha assenyalat Narcís Comadira, el mediterraneisme que es reivindicava era el de Grècia i Roma i el Mediterrani del Nord, mentre que, i cito, l'isme de la resta no era mediterranisme, sinó exotisme. Fi de la cita. Veiem també com en aquest discurs artístic i cultural es fa efectiva la dicotomia clàssic-oriental que, juntament amb la dicotomia clàssic-primitiu, han estat identificades com dues de les oposicions fonamentals en la teoria i pràctica artística de la modernitat. D'aquí, doncs, se'n deriva que la interpretació majoritària que crítics i historiadors posteriors han fet de tot plegat hagi conduït a consolidar dues idees pel que fa a l'art català d'aquestes primeres dècades del segle XX. Per una banda, doncs, com dèiem, que els noucentistes foren els primers a reivindicar la mediterraneïtat de la cultura catalana, aquí es parla de descobrir, no de descobrir, descobrir, i de l'altra, que la mediterraneïtat equivalia a recuperar la tradició cultural grecollatina en la versió més clàssica i apolínia. Jo volia parlar d'un artista, deia, l'obra del qual d'alguna manera qüestiona dues afirmacions. La seva aproximació al tema del Mediterrani és estrictament coetània a la d'Ors, i les seves intencions són similars, en realitat, però els seus estils i referents no poden ser més allunyats d'aquesta estètica classicista a la que fèiem referència. Es tracta, com veurem d'aquí un moment, del pintor barceloní Nicolau Rauric, el cicle de visions mediterrànies del qual, com intentava dir en el títol, demostra que la qüestió del mediterranisme en l'art català de principis de segle ens porta molt més enllà del noucentisme. El que voldria explicar és que l'obra de Rauric ens mostra que el mediterranisme pot ser entès no tant com un espai de diferenciació entre generacions o moviments, sinó justament com un espai de trobada de diferents corrents artístiques actives en l'art català de principis de segle, no com a quelcom específic d'una d'aquestes corrents. En aquest sentit, és interessant posar de relleu que, de fet, són uns quants els artistes catalans del tombant de segle que s'havien interessat pel Mediterrani des de força abans i amb independència total de la tradició del noucentisme, a vegades amb un sentit afí i d'altres no tant. Sense que ser exhaustiva sobre la qüestió, que duraria per molt, només recordar que, per exemple, ja el bisbe Torres i Bages, per exemple, havia elogiat el 1894 en una conferència, cito, la tradició artística que, davallant de les fonts de la vella Grècia i de la discreta Roma, en una cita, creia que havia de participar, ell creia que havia de participar en l'art català en comptes d'inspirar-se en l'art nord-europeu, ja ho havia entès. La revista Catalònia, i això ho va treure a llum Jordi Castellanos, una revista modernista, hauria parlat ja del mediterranisme de la mà de Gabriel D'Annunzio en uns articles determinats. I Antoni Gaudí, sense anar més lluny, que tampoc el qualificaria en proper al noucentisme, també havia deixat afirmacions com les següents. Ja sabem que no són escrits de la seva mà, són idees que ell va explicar als seus deixebles i ells el van recollir, no? Però en un moment donat doncs, el tenim fent elogi del Mediterrani. No? La virtut està en el punt mig, Mediterrani vol dir el mig de la terra. No? Les arts mediterrànies tindran sempre una superioritat marcada sobre les nòrdiques, perquè s'apliquen a l'observació de la naturalesa. Que no es vagi al nord a cercar l'art i la bellesa, que aquesta es troba a la Mediterrània. De les seves riberes, Egipte, Síria, Grècia, Roma, Espanya, Nord-Àfrica, han sortit totes les obres d'art. Ell sí que té una visió global del Mediterrani, no com el noucentisme que la té molt concreta. I el Parc Güell, segons els especialistes en Gaudí, seria potser el lloc on més va treballar una mica aquestes referències, diguem, del món mediterrani. Pel que fa més concretament a la pintura, cal recordar que tot i que d'Ors va simplificar la contraposició entre el món urbà i rural en la cultura catalana d'alguna manera, per tant, com hem dit abans, entre noucentisme i modernisme, assimilant aquest darrer les que ell anomena despectivament les serres, el cert és que el paisatgisme català del tombant de segle és en gran mesura mariner. En aquest sentit, cal recordar que si en el context de la pintura francesa està reconegut i estudiat que Courbet i els pintors provençals, molt importants, van ser els pioners en descobrir el Mediterrani com a tema pictòric, en el context català, el nostre recorregut podria començar amb el nostre estimat Maria Alzina, pintor realista que tan sovint hem comprat amb el seu homòleg francès i que ens ha deixat nombroses marines i paisatges costaners, com ens n'han deixat molts pintors de final de segle de l'òrbita més propera al modernisme o simbolisme, com podria ser Modest Urgell o Eliseu Mayfrem, que està situat en algun punt entre naturalisme i impressionisme. Els luministes de Sitges, per exemple, també a finals del XIX, a més d'aportar el descobriment, en aquest cas sí, d'una zona concreta, la de Sitges i el Garraf, com a motiu artístic i pictòric, hi afegeixen un element molt important, que és el de la llum. Són els primers a fer d'aquesta llum mediterrània tan clara, si us heu fixat les obres anteriors, la llum és molt més nòrdica, tot i que sigui el mediterrani. Aquí sí, ja tenim el tòpic complet, el tòpic i la realitat, no? La llum i el paisatge del mar. En aquesta línia cal afirmar que possiblement el gran pintor de la Mediterrània en el tombant de segle és no és altre que Joaquim Mir. És ben conegut que el seu descobriment d'aquest món, d'aquest paisatge, es produeix fonamentalment en les seves estades a Mallorca entre 1900 i 1904, on viatja de la mà de Santiago Rusiñol i on produirà una sèrie d'obres que accentuen una interpretació cada vegada més personal del paisatge mediterrani, però que des d'un punt de vista estilístic, si haguéssim de qualificar de manera general, podríem anomenar impressionistes, per entendre'ls. Cal recordar aquí que l'estètica noucentista fou marcadament antiimpressionista, a la qual oposaven justament la seva noció de classicisme traduïda en una reivindicació de l'estructuralisme i la construcció com a valors plàstics segurs. De fet, el 1907, Dors dedicà una sèrie de 8 gloses a l'impressionisme amb l'objectiu de situar-lo com a antagonista de la seva pròpia opció estètica, concretada sota la idea d'arbitrarisme. Mir fou, juntament amb Rauric, el menys clàssic dels paisatgistes del període. Junot hi diria d'ell, evocant el cèlebre comentari de Cézanne sobre Monet, que la seva pintura era conseqüència només de la seva privilegiada retina. Però això no vol dir que no fos un dels més mediterranis. En una línia semblant, el dibuixant i il·lustrador Joan Lleveries va presentar a la Sala Parés el gener del 1906, just quan Ors comença a publicar les gloses, just quan publica en Pòlium, Lleveries es va exposar en una sèrie d'aquarel·les, de 40 aquarel·les, que va titular Catalunya grega per consell d'un amic, que devia ser, dic jo, molt sensible a les palpitacions del temps, i devia estar molt al cas, perquè eren visions de la Costa Brava, és el que eren, que va titular i va promoure com a Catalunya grega. Per tant, alguna cosa s'intuïa aquí d'aquests nous aires noucentistes que s'iniciaven. I anem a Nicolau Rauric. De fet, fou tot sovint comparat amb Mir per l'estil i perquè tots dos ens ofereixen també una mirada singular i personalíssima sobre el paisatge mediterrani. Cal dir, però, que avui en dia, tanmateix, Rauric és molt menys conegut pel gran públic que els seus estrictes coetanis, els pintors que a vegades hem anomenat postmodernistes. Anglada Camarasa va néixer l'any 1871 com ell, ja que abans parlàvem de generacions, ells formen clarament una generació. Anglada i Rauric són del 71, Nonell del 72 i Mir del 73. I Canals, etc., estan tots en aquests primers anys, neixen tots els primers anys 70. Tots ells, Rauric inclòs, van obtenir èxit i reconeixement prou important en vida. Però amb el temps l'obra d'ell, dèiem, ha estat molt més oblidada que la dels seus companys. Certament se li ha dedicat una tesi doctoral que va reconstruir la seva biografia i va presentar un catàleg raonable de la seva obra. El seu fons documental familiar es troba al MNAC, però l'única exposició que se li ha fet en temps moderns va ser al MNAC l'any 1996, ja fa gairebé 30 anys, i des de llavors només la Galeria Artur Ramon li va fer una petita mostra i només l'ha reivindicat Pere Jaume, l'artista contemporani, que és de Sant Pol, que és el lloc on Rauric va anar a pintar el Mediterrani. Fora d'això, poca cosa, relativament. Hi ha poques imatges de la seva obra disponible, alguna de les que us ensenyaré no és pas de gaire qualitat, tot i que moltes de les seves obres més importants són en col·leccions públiques. I tot i que alguns també l'han reivindicat fins i tot com a precedent de les corrents informalistes i matèriques, ho veurem, però tot això no se'l sol incloure en revisions col·lectives del període, aquestes exposicions del tipus modernista de Barcelona, no? del 19-20, que sí que solen incloure obres dels seus coetanis. Hi ha aspectes concrets del seu treball sobre el qual realment en tenim molt poca informació, com concretament la sèrie de la que jo vull parlar, que són les visions mediterrànies. Jo no sóc tampoc especialista en Rodic, tot i que em motiva a interessar aquesta part, però diguem-ne, a mi el que m'interessa és parlar d'ell avui, no? Com en un cas, però queda molt per fer perquè d'aquesta sèrie que parlarem ni tan sols sabem quines obres en formen part, si és que es poden definir, quantes, algunes d'elles on són, és a dir, que el nostre desconeixement és prou... existeix, diguem. Sí que sabem doncs, que Rauric va estudiar a Llotja, va ser deixeble, com molts dels seus companys, de Cava i Rigalt, amic conegut, més o menys intensitat, de Mir, Nonell, Anglada, però també d'autors de la generació modernista com Tamburini, Adrià Gual, Frederic Marriera, Peles Mestres, amb més o menys intensitat, tot i que val a dir que va ser un home més aviat solitari, amb els anys cada cop més hipocondria i més retirat del món i poc tendent a participar de grups i col·lectius, una persona força, que anava força pel seu compte. Per això, d'entrada sorprèn una mica que el 1895 decidís fer el seu viatge d'estudis i la seva ampliació a Roma, en un moment en què la ciutat ja no s'hi desenvolupava ni de lluny les corrents més avançades del moment. Allà es va integrar en la darrera gran generació d'artistes espanyols, més els últims acadèmics romàntics, mentre que els seus amics catalans primer feien la colla del Safrà, en la qual ell no participa, i després tenen com a referent l'art francès i intenten viatjar a París, és el que Nonell i Anglada van fer. Ell, a diferència d'aquests companys, es va concentrar en el paisatge. No treballa ni l'humanisme de Nonell, un paisatge com Mir, però ja veurem que diferent, i molt menys encara el món fi de segle de l'Anglada. Tot i això, aviat comença a exposar i té un gran èxit comercial, sobretot els primers anys amb una sèrie de quadres com aquest, una mena de vistes de llacunes romanes, després també catalanes, algunes de grans dimensions, que clarament pinta el taller, són obres de taller, i que algun crític qualificarà després, sí, o que totes les altres, de betuminoses, perquè tenen aquesta cosa com una mica negrosa. No? Però, com els impressionistes, també pinta, més o menys a la mateixa època, petits quadres, al natural, que li serveixen de model per composicions més grans. Aquest és un quadre relativament gran, que es parteix d'un quadre molt més petit, d'una sèrie que ell va fer i va presentar conjuntament en una exposició. És a dir, són com dues tendències prou diferents, però que de fet ja avancen que Rauric no és un artista que segueixi res que se pugui dir una evolució coherent o constant, sinó ja veurem que té com diferents direccions. Per tant, el 1897 viatja per tota Europa, va viatjar més d'una ocasió per conèixer l'art que s'hi feia i cal tenir present que va exposar arreu d'Europa i fins i tot a Nord-Amèrica i a Sud-Amèrica, és a dir, que no va ser un artista gens marginal, va tenir una presència prou significativa. I l'any 98 s'instal·la definitivament, 1998, a Barcelona de nou. Va deixant el tema de les llacunes i comença el camí cap al que Folch i Torres, que li dedica l'any 1914 un article molt complet de la revista Museum, per encàrrec segurament de Lluís Plandiura, que era un gran col·leccionista d'obres de Rauric, un article molt il·lustrat i molt interessant, doncs Folch i Torres en dirà l'humanisme. La matèria pictòrica va adquirint cada vegada més importància, s'exagera fins i tot a vegades l'acumulació de matèria, el color es va fent exaltat, es va fent més vibrant, la llum de cop s'aclareix, aquest terreny de Montgat seria, per mi, jo és de les primeres obres que vaig veure de Rauric, ho he de dir, i em va fascinar que un artista català de principis del segle XX pintés aquest tipus de coses. No? Són les obres que després farien que Juan Eduardo Sirlot, als anys 50, digués que era un precedent de la pintura matèrica, perquè realment són obres que estan molt fora de tot el que s'estava fent. No? És un altre camí divers. Que no hi ha una evolució coherent, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit tradicional de la paraula del seu treball, ho mostren que gairebé al mateix moment pinti dos quadres tan diferents i tan importants, són els més importants del seu treball, com Mar Llatina, també del 1906, l'any que Ors publica, etc. i Solitud. Solitud, Aquestes dues obres són les dues obres que ja ell i la majoria dels seus crítics han considerat les seves obres més importants. Les dues són el Manac. I pel tema de les visions mediterrànies, potser és més important Marc de Tina, però com que estem aquí avui, cal remarcar que Solitud fou concebuda com un homenatge a Víctor Català, manifestament. L'obra està al Manac, la foto és horripilant, però les altres que he trobat... És d'aquelles obres que el sembla fosca, és de mal fotografiar, i cap de les fotos que he vist era gens satisfactòria, i em sap greu, però mira, hem posat aquesta. Rauric era lector i bibliòfil especialment interessat en la literatura i poesia catalana. Un periodista que va entrevistar va dir: la literatura contemporània de Catalunya ha passat per les seves mans i la nostra poesia l'atrau particularment. Pere Jaume el posa en relació en algun text amb Ruïra i Bertrana, que és molt interessant, i podria afegir-hi Víctor Català. I ell mateix va escriure alguns poemes i contes. No tenim, ara com ara, jo no tinc més detalls de com va anar aquest impacte que li va causar aquesta novel·la. Més enllà del fet que pintés aquesta obra, que per cert, de fet, primera de més grans dimensions, és allà, i que ell digués en una entrevista que era la seva obra més perfecta, en la que millor s'agermanaven forma i color. En el seu moment també fou l'obra que va causar més impacte. El 1907 va enviar les dues, aquesta i Marc Llatina, a l'Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries de Barcelona, en la qual Solitud va aconseguir medalla de primera classe. Sovint s'han fotografiat juntes, per exemple, el 1910 aquí les tenim a la il·lustració catalana. Marc Llatina mira cap al món mediterrani, Solitud mira cap al món finissecular, en una ja brillantor, vivesa de color, matèria, textura que s'acumula, és com un tapís. L'altra evoca el vespre, la matèria subtil, transparències, tons freds i blavosos. Però en dues són en ell perfectament compatibles, ja que en les dues hi ha poesia, dramatisme, importància i exaltació del color. De Marc Llatina, que ens porta més cap a aquestes visions mediterrànies que volia comentar, ell mateix em va dir: aquest quadre va ser el primer de l'estil que he anat cultivant durant tota la meva última època. Folch i Torres, en aquest article que us he comentat, també la va destacar. L'article de Folch i Torres també és molt interessant, perquè bueno, ara no hi ha la Mercè, no hi és. Feia molta vergonya dir res de Folch i Torres, amb ella, però... Sí, no? Era... Però...
Seria molt bé, eh?
Bueno, sí, però fa mica la vergonya, què direm, no? Però sí que és cert que té una cosa molt diferent d'Eugeni d'Ors, perquè Eugeni d'Ors, de tots els artistes que parla, el fa com per portar-los al seu terreny, sempre, sí. No? Tots els vol com captar i tots els nous sentistitza, diguem-ne, no? I Folch i Torres no, eh? I menys en aquest article, perquè si el llegiu, Vet sumar Llatina. Obra nuestra poesía la más completa y equilibrada de su autor, que constituye la afirmación de una personalidad potente, humanidad fervorosa, lirismo abundante, barbarie altisonora, valor de opulencia de la fuerza, algo de primitivo pero desbordante, majestuosa monstruosidad, majestad libérrima de su gesto. Es menys gent no usatista, com a vocabulari, no? I com a idea. Divideix el caràcter d'aquesta força personal on se manifesta l'instintiva d'arte de Rauric, l'alma del futur visionari de la grandeza de nostra Costa Brava, besada per l'incomparable azul del mar latino. Rauric és el dramàtic de nostra escola de l'Eixa. És aquesta cosa molt romàntica també, completament, no? que deia. Però és interessant perquè l'obra es diu Mar Llatina, té a veure amb el mar llatí i en canvi no té res d'aquella estètica arbitrarista, mesurada, que clàssica, que com he dit abans, tendim a associar, no?, amb el concepte de mediterranisme. Val a dir que, he dit abans, que Rauric sempre va ser reticent a integrar-se en cap mena de grup artístic, però tot i això, és prou interessant veure que el 1910 s'uneix a Torres Garcia, Folch i Torres, Clarà, Cambó, Casanovas, per firmar i demanar que s'editin i publiquin les glosses de l'Eugeni d'Ors. Cosa que, per cert, no va parlar mai d'ell, que jo sàpiga, però em refereixo que no estava tampoc lluny d'aquest món noucentista. Senzillament, bueno, és d'aquests artistes que mai han considerat des d'aquesta perspectiva. Bé, el 1911, per qüestions de malaltia, s'instal·la a Sant Pol, que és on veritablement descobreix el Marc, però Marc Llatina és de 5 anys abans. S'hi estarà uns 10 anys en intermitència, es passarà un temps també a Santa Cristina d'Aro, per tant, la Costa Brava també hi té una presència. I a partir del 1909, que és una obra també d'aquest període, no? 1909, en aquest cas una imatge de Barcelona, també, que podria, amb les seves taronges, no? El xiprer, és a dir, no està tan lluny d'aquesta estètica més noucentista, tot i ser de Rauric. I el 1213 és el moment en què comença a parlar d'aquesta idea d'anomenar les seves obres visions mediterrànies. Tot i que, com hem dit abans, Mar Llatina n'era la primera i d'alguna manera la culminant. Tot plegat cronològicament no té massa sentit, però en fi. La primera que es dirà així, literalment, és l'any 15. Però l'any 14 ja té el projecte de fer una exposició i fa aquests apunts que diu, no vol fer la sala per ells, diu primera manifestació artística d'un cicle de visions mediterrànies pintades per Nicolau Rubic. Sala per ells, tal, tal, tal. Clar, fins a quin punt, quan escriu això, ell està, 1913-14, ell està pensant, té una afinitat amb aquest món noucentista en el qual es parla tant del Mediterrani, ell que ve clarament del món modernista, postmodernista. En aquest moment no ho sé, no ho sabem, però bé, aquí està la imatge. No? De fet, en una nota no datada, escriu el següent. Havies nascut, de si mateix, diu, havies nascut per ser un gran paisatgista nacional. Fantàstic, és el que demanava el noucentisme, no? És això. Tu havies nascut per ser un gran paisatgista nacional. Havies trobat la clau del gran paisatge. Què era? Clàssic, modern, poètic, romàntic. O sigui, tot. Però fortament, sòbriament, valentament realista. Amb l'agravant d'un dir les més belles ocellies a la nova paleta impressionista. O sigui, ho reuneix tot. Però el que és interessant és que era, jo vull ser el gran paisatgista nacional. Hauria pogut ser, o si no, després també hi ha moments que si no hagués tingut tantes malalties, si no m'hagués casat, si no sé què, no sé quan. Bueno, té aquesta part, diguem-ne, hipocondríaca i lamentosa una mica, no? Va, t'ha queixat. Això hi és, també. Però és interessant aquesta idea, no? És a dir, qui s'autoanomena el paisatgista nacional, no? No és una cosa gens habitual. En una entrevista que concedeix del 1917 diu, si el meu ideal és formar des d'ara i indefinidament, incloent-hi ja alguna de les meves anteriors produccions, un veritable corpus de pintura catalana, el més catalana possible, constituït el que he vingut a anomenar visions mediterrànies. Que jo sàpiga, de la gent que ha escrit sobre ell, la Mercè Banyat em sembla que ha estat l'única que ha assenyalat una proximitat Rauric-noucentisme. Perquè, esclar, d'entrada, com he dit abans, no apareix, no? Però llavors, quan anem rascant, sí que veiem totes aquestes... No tant amb el noucentisme, insisteixo, però sí amb les idees afins, no? Folky Torres, de fet, dirà, d'ell també, diu, a su espíritu y a sus manos, Cataluña debe las mejores estrofas del himno de su luz mediterránea y una de sus riquezas espirituales más estimables. Diu, Rauric, al lado de los modernísimos pintores que buscan la esencia limpia de las cosas, los principios puros de nuestra latinidad, Torres García, es un romántico, es una fuerza en valor humano. O sigui, el cantor dels més noucentistes, ell és un romàntic. Els està implícitament comparant. Quan el propi Rauric... Ah, perdoneu, aquesta és una de les visions... És la primera obra que sabem que es va anomenar Visió Mediterrània, n'hi ha diverses, està en alguna col·lecció de París, la va adquirir al Museu de Luxemburg, però avui en dia no sé exactament a quin museu es troba. I després, per exemple, també és una visió mediterrània aquesta, que es diu Cadaqués i no és Cadaqués, és a dir, l'església no és Cadaqués. Probablement és un collage de diferents moments i no sé si el títol el va posar ell a posteriori, s'hauria de mirar més detall, en tot cas així l'he trobat referenciada i titulada. Deia que ell parla de les visions, sempre parla en termes que tenen molt a veure amb l'emoció, no? Procura eliminar detalls en pro de cercar la síntesi de la interpretació, lograr l'emoció, des de dret a les emocions noves, aquestes visions han de ser la natura convertida en essència de... Sí, la natura convertida en essència de natura vistes a través d'un temperament poètic, modern. És a dir, va apareguent sempre aquesta idea com molt de l'emoció. En les visions mediterrànies has trobat no coses noves, sinó la meravella que no sabien veure les coses segures o més voltes ja pintades. No? És a dir, ell va també reflexionant sobre tot això. Per acabar de complicar una mica què són aquestes visions mediterrànies i d'on venen i amb què relacionen, cal afegir que en paral·lel a les imatges més marines, que serien les més òbvies, també pinta imatges dels Pirineus i nocturns, i ell totes els situa com a part del mateix cicle, tant l'anterior com aquesta. De fet, en una nota també té notat això, no? Efectes de lluna, núvols i boires, matinades i postes, efectes de sol, efectes nocturns, cicle de visions mediterrànies dividit en 5 manifestacions artístiques, és a dir, 5 capítols dins de tot plegat. Pere Jaume, en aquest punt, és, penso, perceptiu, i escriu, les visions mediterrànies són una panoràmica diversa, un cicle que va del Pirineu al mar, de la nit al dia, amb diversos tipus de pintura. Diu Pere Jaume, són un cant a la llatinitat que havia de donar a la pintura moderna massa francesa una força transhistòrica. Però clar, Això no ho associaríem amb la idea de llatinitat noucentista, diguem-ne, no? Per això té aquest punt interessant. Bé, acabo. En definitiva, Mar Llatina en particular, repeteixo, pintada just quan Ors comença a anunciar la necessitat de mediterranisme, i les visions mediterrànies en general, mostren, de nou, que per molts dels artistes catalans del moment, aquesta necessitat de mediterrani s'acomplia més cercant una mena de connexió quasi espiritual amb el paisatge, que no pas interpretant-lo mitjançant filtres classicitzants. És possible que les pintures de Rauric i Mir, de fet, apuntin cap a un altre sentit del mediterranisme i potser fins i tot un altre sentit del classicisme que aquell que el noucentisme sembla definir. Podria ser que siguin clàssiques, però no en el sentit que recuperen una tradició grecollatina, sinó en el demostrar, i cito la Glòria Soler, la nostàlgia ontològica envers l'únic món on la scissió moderna entre natura i cultura no s'ha produït. Moltes gràcies. Sí, va venir. Jo no la vaig veure, la manifestació de Rauric. Jo vaig descobrir Rauric en persona, diria, no la vaig veure més tard. El Manac, ara hi ha unes quantes obres. Mar Llatina, no, que jo sàpiga, si no ha canviat, però sí que hi ha alguns paisatges d'aquests, de la costa i el cel, sí que estan exposats a la part del paisatge. Doncs pues quasi. Algun crític ho diu, sí, jo no, ara... Bueno, és... Sí, bueno, els fobistes, sí, els fobistes juguen des d'un punt de vista potser una mica més científic, no? Perquè, sí, i també més psicològic, però el mateix juga molt a combinar colors complementaris, tenen més aquesta emoció i consciència, i aquí això és més impressionista en el sentit que parteix més de... Vol partir més d'una impressió del paisatge, no? Però pues passa, li va força tots els colors cap a l'esquerra. No?
El
paisatgisme
no
s'ha
els colors de sentar.
No, no, més impressionant per la matèria, per el fet de treballar amb la taca, però els colors sí, quasi totes les obres se'n va molt a l'extrem del color. La solitud se'n va a l'extrem dels foscos. És molt d'extrems, és que és radicalment. És un pintor molt, molt extrem pel que és l'art català de l'època, diguem-ne. No? No té aquesta justa mesura que a vegades altres artistes sí que busquen.
Sí, a mi em sembla molt i molt interessant i recollir la idea de Folch i Torres, la idea, aquella descripció de la barbària altisonora, que és molt interessant, eh? Esclar, quan parlem de noucentisme, normalment pensem en una determinada estètica, que seria l'estètica polímia, per dir-ho així, no? Però clar, una de les coses que t'adones quan llegeixes diversos textos literaris, especialment els de Víctor Català, o quan veus sobretot la pintura, te n'adones que hi ha molt més foscor que no pas llum en aquesta etapa. I una de les coses que a mi em va resultar molt sorprenent quan m'hi vaig fixar i mira que l'havia vist vegades, però és l'almanac dels noucentistes, no? Mm-hmm. I a partir de l'exposició que es va fer a la casa de Masot, l'almanac dels noucentistes, clar, dius, on és aquella llum que figura que, o aquella harmonia, equilibri còsmic, etc., que d'alguna manera sí que la trobes en aquest Barcelona, aquest Barcelona
seria,
que és impressionant, i en canvi, això, eh? I en canvi, no pas en les visions mediterrànies, les altres, les que podríem dir, efectivament, mediterrànies. Per tant, la meva pregunta seria, és possible que hi hagi hagut una apropiació o una construcció o una invenció del Mediterrani des del punt de vista del noucentisme, i diem noucentisme, però en canvi del mar, del Mediterrani, etc., hi ha tota una altra línia que no es trenca mai i que, al contrari, que segurament potser és molt més potent, si ens ho mirem bé, que no pas aquesta. I a mi és una de les coses que em fa pensar.
Jo el que, sí, sí, és que jo el que penso és que ens hem cregut massa certes coses que diuen els noucentistes, però que en realitat no eren així. Igual que tu parlaves de la màscara, no?
Sí. Sí.
Ens hem cregut massa, potser, que l'estètica de l'època és arbitrària. Quan, qui fa aquesta estètica a Catalunya? Qui ho practica? En la pintura. Exemple, Sunyer, una de les coses que... Sunyer, no sé com dir-ho, va dir primer que jo, i per tant jo ho puc dir. No sé com dir-ho, va dir que Sunyer no és un noucentista, jo també ho dic. En realitat, des d'un punt de vista estètic i ideològic, no té res a veure, no li interessa gens. Ors no escriu ni un punyeter article sobre ell mai, des que es proclama ell noucentista, és a dir, no li dedica mai, ni intenta fer. Per què? Perquè Sunyer, en realitat, d'aquelles pintures que a vegades considerem més noucentistes, hi ha una força sensual, sexual, primitiva, que el Folky Torres la veu clarament,
sí,
i ho escriu.
Sí, sí.
Folky Torres, perquè diu, ell diu, és que la pastoral de Sunyer, no, diu l'exposició de Sunyer, és com la Sagrada Família. És impossible d'assumir, escriu això literalment, i això no li fem cas, perquè ens hem cregut que el Sunyer i el mediterranisme és això. És que no hi ha en la pintura, sobretot, perquè la pintura seria indiscutible, però en la pintura no se sustenta. Hi ha Torres Garcia, però Torres Garcia no pot sostenir la idea de que tota l'estètica pictòrica dels artistes és aquesta, perquè la realitat
però Torres Garcia també és molt fosc.
Ah, no, fos molt, sí, no sé, sí. Però com es sí, podries clar. Dir, no?, que temàticament, informalment, sí. En realitat no se sosté, o sigui que en realitat hauríem de revisar, com a mínim la pintura de l'època, hi ha menys una altra
pintura,
completament, i deixar de parlar, perquè no sentís, la pintura té un efecte mínim.
Perquè ara...
Només, per mi, l'únic no sentista és Torres Garcia, ningú més, cap altre.
I encara donant
una part. I ara no hi ha ni la Mercè ni la Mireia.
No, és una llàstima. Ara estava pensant també en la qüestió de la
pintura. El podrien apedregar?
No. Jo penso que això ho hem d'anar...
Ja dic, en disciplines no ho sé, parlo per aquesta concreta...